FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
I en 3 minuts a les 10. Hola, Mònica Hernández.
Hola, Jordi Basté.
Hola, Ferran Casas, bon dia.
Per dir alguna cosa?
Sí. Bon dia. Hola, Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia.
I hola, què tal, senyor Melero, letrado, Javier
Melero. He vist que va fer futbol ahir, no?
Sí. Va fer futbol ahir. Aquella expressió com a verb, va fer futbol, és molt maco, això. I d'aquí uns moments l'Anna Gómez, des de Lleida, encara no la tenim.
És que el Melero quan diu, no, per a mi la política, bé, el futbol, bé. Bueno,
vale. No, perdona.
Bé, no, diu no, molt bé, diu molt bé.
Escolta, jo els seus articles a La Vanguardia i jo segueixo l'Estela. I per tant, d'aquí uns moments parlarem, després del que va fer ahir, parlarem de l'assassinato i troceamiento de Daniel Sancho.
Home, per fi hi ha alguna cosa en cap i peus.
I mai millor dit.
Que animals que sou.
Molt bé, noi. Que bé, però abans, tenim l'Anna Gómez, eh? Ai, el Xavi Domènech, perdona, la Xavi, bon dia, perdona, Xavi.
Oh, bon dia, bon dia.
No ho veig, però això, escolta. Escolta'm, què anava a dir? Però abans, és que hi ha hagut una cosa que m'ha fet molt... Que és allò que parlem moltes vegades dels temes que es parlen a Madrid i que no es parlen a, que no es parlen a la resta dels territoris de l'Estat. Saps allò que dius? Temes de Madrid... I que es parla, per exemple, quan parles de Catalunya, hi ha temes que de Catalunya no en parlem i que en parlen molt a Madrid, i que, en canvi, aquí a Catalunya no en parlem. Ara a Madrid, ara, avui tu mires els diaris de Madrid, tots, la portada és ETA. Per una frase intolerable del senyor Abildu. Però, al marge d'això, avui al País Basc el debat no existeix. No hi ha ETA, no hi ha independència, no hi ha res. En canvi, la premsa de Madrid va amb la frase poc afortunada, per no dir clarament desafortunada i desencertada, del líder de Bildu en aquestes eleccions l'altre dia al SER.
Segurament també, Jordi, perquè a Euskadi hi ha moltes ganes, lògicament, de passar pàgina del tema d'ETA, i en canvi a Madrid hi ha qui ETA encara, diguem-ne, encara va fent cada any una miqueta de dividend. Mm. I parlar-ne, doncs, encara va bé. Bueno, també hi ha cadascú amb la seva situació i la seva incoherència, perquè, per exemple, que els socialistes els escandalitzi tant el que diu Ochandiano i que això els hi serveixi per justificar que no s'hi pot pactar, que no se'l pot fer l'endecari, encara que quedi per davant del PNB, però alhora que el govern de Pedro Sánchez depengui dels vots de Bildu a Madrid, no ara i no en els propers mesos, sinó ja fa anys que això passa.
Clar.
De totes maneres, Ferran, l'Ochandiano, que és un noi jove i que sembla acabat d'aterrar, que no és ben bé així, perquè portava molts anys al backstage, a la cuina de Bildu, va demostrar tenir un nivell relativament petit, perquè tu que no preveguis que en una entrevista a una emissora de ràdio espanyola preguntaran si condemnes o no condemnes ETA, home, aquesta l'has de portar escrita.
Clar, però
qui no ho sàpiga, el que va dir el Pello Ochandiano, que és el cap de llista de Bildu, a l'Aimar Bretos, a la SER, sí, va evitar qualificar ETA de grup terrorista. Escuta.
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no?
Sí, clar, és que, si em permet, Ramon, és el que deia abans. Al final, ell no porta una resposta preparada, perquè aquest és un treball que l'esquerra Berchale durant els darrers anys ha fet, d'estar al costat de les víctimes, de demanar perdó, d'un procés de reconciliació, i no porta una resposta preparada perquè, efectivament, va a la SER, va a una cadena estatal on li pregunten això, però dins del circuit basc, dins de la campanya basca, aquest tema no és tema. El tema és com està gestionant el PNB els serveis públics, com està gestionant els problemes que té la sanitat pública basca, malgrat que el privilegi de la hisenda foral basca no té res a veure, per exemple, en la situació que tenim aquí. I per això, doncs, li pregunten i l'agafen en aquesta situació a contrapeu o amb una resposta poc elaborada.
Però, Ferran, és que aquesta, la resposta, tampoc calia que imaginés res. Ja l'ha donat Bildu repetidament. Hi ha hagut dirigents de Bildu que han condemnat d'una forma explícita el terrorisme d'ETA. I això...
Però una cosa és condemnar... Ja, és que el llenguatge és important. Una cosa és condemnar i estar al costat de les víctimes i l'altra dir que el que es va fer era terrorisme. Quan, per exemple, l'Estat o el Partit Socialista no ha qualificat mai o no ha reconegut mai perdó pel no ha demanat mai perdó pel terrorisme d'Estat, també. Vull dir, aquesta també és una realitat.
Que ETA va practicar el terrorisme, em sembla que és tan clar com que aquí s'acusa a la gent del procés de terrorisme és una bajanada i tots
que no ho és,
que hem coincidit més d'una vegada amb que això...
És a dir, es treu les coses, hi ha un consens molt ampli en què ETA és terrorisme...
Van morir pràcticament 1.000 persones i això és terrorisme. Aquí i a Lima, i s'ha acabat el bròquil. Per tant, si aquesta gent volen intervenir en la política i volen fer d'una forma, evidentment, superant una etapa tan traumàtica com és ETA, han de dir les coses com són. Insisteixo, és que tampoc hi hagi inventar res, perquè ja ho han dit diversos representants de Bildu, el que representava per ells ETA, el període ETA.
Melero.
No, això de la memòria històrica és molt curiós, perquè hem de fer memòria històrica constantment de l'any 31, de l'any 36, de l'any 39, de la repressió, perquè no pot haver una societat sana si no s'enfronten als fantasmes del passat, excepte el País Basc. El País Basc, recordar els morts, recordar el terrorisme, recordar, en fi, totes les bestieses que es van fer allà, això és antidemocràtic. Llavors, haurem de decidir quin concepte de memòria volem. Home, perquè
Espanya,
un concepte...
No?
Un concepte és igual, i Espanya també, però un concepte utilitari de memòria, segons toqui, segons convingui.
Vull dir, ho dic perquè a Franco el van treure del Valle de los Caídos fa 2 anys. Hi ha una llei de memòria democràtica, se'n va fer una... No la va fer el govern de Zapatero fins l'any 2006, quan feia doncs 30 anys que havia mort el dictador, i una llei molt suau, i no s'ha tornat, i no se n'ha tornat a fer una que va una mica més enllà fins ara. Hi ha encara desenes de milers de persones enterrades a fosses comuns
sempre
que no s'han
localitzat.
Per tant...
Sempre he dit això que dius, que té que veure amb el que he dit jo.
Podem lamentar molt el debat de la memòria i aquesta situació al País Basc, on fa 10 anys... que ETA, 13 anys que ETA no mate, i crec que va desaparèixer ETA formalment l'any 2011 va deixar de matar, però crec que no sé si... O el 15 o el 18 va ser quan es va dissoldre formalment, però hi ha altres temes que encara s'arrosseguen de més antic i que també estan pendents.
Això és veritat, però el plantejament que s'està fent de la memòria històrica, de la memòria democràtica al País Basc, és absolutament hipòcrita. Absolutament hipòcrita, sobretot per part de Bildu.
Xavi Domènech.
Perdoneu, és que em sembla que estem fent el mateix ara des de Barcelona, no el mateix que es feia des de Madrid. És a dir, el País Basc té unes polítiques de memòria específiques i una llei de memòria específica, i en aquesta llei de memòria reconeix tot això que està parlant el senyor Melero. Ho estem tornant a portar al marc estatal. Jo estic d'acord que va ser... és que no tenir preparada aquesta resposta en una entrevista, en una ràdio estatal, és gairebé d'una innocència acaparadora, bàsicament perquè jo recordo en el debat de les generals, l'Òscar Matute, que era el portaveu de Bildu a un congrés de diputats, va fer una resposta gairebé, diguem, perfecta, no? Que és dir, escolti, jo quan estaven amenaçant a Miguel Ángel Blanco abans d'assassinar-lo, estava manifestant-me en contra d'ETA, i aquest és el portaveu de Bildu al Congrés de Diputats. Em sembla que això és meridià. Tanmateix, no crec que el tema sigui la condemna o no condemna les accions d'ETA, sinó que era gairebé una discussió semàntica, és a dir, la qualificació del que era ETA, no? I jo també estic d'acord que, com això ho han de tenir bastant preparat, però tanmateix és veritat que això ara mateix no és un... O sigui, una cosa és que s'amagui la memòria, que no s'està produint. Jo crec que no s'està produint el cas basc, Xavier Melero. Jo he seguit els debats de memòria històrica del País Basc i això no s'està produint. I l'altre és que no sigui debat de campanya. I és veritat que el País Basc no és debat de campanya i que a Madrid o les ràdios estatals són especialistes en muntar grans shows sobre coses que en el territori... Jo me'n recordo que en el cas de Navarra, o sigui, el cas de Navarra gairebé hi ha hagut desgarros nacionals sobre les polítiques d'aliances que han seguit a Navarra els diferents partits polítics, i a Navarra això no es vivia així. Llavors hi ha un punt que també hauria de ser una miqueta conscients de quin tipus d'eleccions estan parlant i de quins àmbits estan parlant.
tant de bo el treball que s'està fent en els darrers anys per part de les institucions i d'entitats socials a Euskadi amb el tema de la memòria i amb el tema de les víctimes s'hagués fet a Espanya als anys 80 amb les víctimes del franquisme.
Sí, però és que jo parlo una mica el que dèiem abans, el deia el Xavier. Jo, sincerament, sense abstreure l'altre que dius, que tens tota la raó, perdona, en aquest país hi ha en vigor encara i és legal una fundació que es diu Francisco Franco. Encara.
Sí, sí.
És a dir, això ja és, no per nota, és, vamos, una cosa absolutament insòlita al món civilitzat. Aquesta és una raó. Per tant, tens tota la raó, Ferran.
Però bueno, no treu... insòlita, però s'explica...
No, és insòlit,
s'explica per dos motius.
No és insòlita. Perquè, hi ha una... A Itàlia, la tomba de Mussolini a Predapio és objecte de manifestacions permanents.
No recordo, però que hi hagi una fundació destinada...
Però a Espanya s'explica per dos motius.
Hauria de mirar-ho, Xavier.
Perquè van guanyar
un partit al moviment social italià.
Alemanya, per exemple, Xavier, si tu fas una apologia del nazisme, és un delicte. Anem a pams, d'acord,
evidentment. Perquè el feixisme allà va perdre la guerra. Aquí la va guanyar. Perdona.
Fins aquí arribem, Ferran, ja ho sabeu.
El feixisme a Espanya va guanyar la guerra.
Ara, 50 anys després estaràs d'acord que alguna cosa haguéssim pogut fer.
D'acord, i després no es va fer una ruptura. No es va fer una ruptura com es va fer a Portugal. Es va fer una transició. I aquesta transició va impedir que s'impugnés o que es revisés aquest passat, i per això hi ha una Fundació Franco, per això hi ha determinats poders de l'Estat que no van trencar amb la forma de fer del règim, i quan parlem doncs de determinats estaments policials o de determinats estaments judicials, doncs aquí hem d'anar a buscar les raons d'això, l'arrel d'això, a la transició, a que es fes una transició i no una ruptura, que segurament en aquell moment és el que es podia fer, sí, però després té conseqüències, com és que, com dius tu, Ramon, a l'any 2024 hi hagi la Fundació Nacional Francisco Franco.
Mònica.
Estic d'acord amb el Xavi que tot plegat és una discussió més aviat semàntica. El que em sembla molt greu és que no tingués preparada aquesta resposta, i a vegades penso que potser Bildu, tot i que vosaltres dèieu en altres ocasions, altres representants del partit sí que han condemnat, o el Ferran deia, han acompanyat a les víctimes, no tinc clar que hagin fet bé aquest procés de ha desaparegut ETA, estem en una altra etapa. Vull dir, crec que hi ha un sector que potser no l'ha fet i potser no han afrontat bé el que van ser aquests anys tan durs del terrorisme d'ETA. I a ell l'agafa a contrapeu aquesta pregunta. Però crec que, més enllà de la discussió semàntica, que hi estic d'acord, crec que hi ha una part que no han acabat com de processar i de tenir un relat clar sobre què és el que han de dir quan se'ls hi fan entrevistes com la de la SER.
Molt bé. 10 i 8 minuts. Xavi, vols dir alguna cosa per acabar?
Sí, dues coses. Una, primer, no, perquè el Xavier Manero avui està disparant a metralla a saco. És a dir, el cas de la Fundació Francisco Franco...
Això em paguen, tu.
Bueno, escolta, pues ben pagat, llavors, però, escolta, no, és que el que és greu de la Fundació Francisco Franco, més enllà de la seva pròpia existència, que jo també considero greu, és que ha rebut finançament públic. Això, primer, que això no és el mateix que passa amb la tumba de Mussolini, que estaves comentant, i el segon, que té arxius que són del cap d'estat, que els controla una fundació que no té control públic. És a dir, això és el que és realment anòmal, fins i tot en aquesta Europa, que tu tens raó, que molts dels nets o dels renets dels feixismes poden arribar al poder l'altra vegada, o estan ja en el poder, però hi ha situacions en el cas espanyol que són anòmales. Tan anòmales són que la Fundació Francisco Franco em sembla que es procedirà en breu a dissoldre-la. Si no tinc mal entès...
Això és el que vol el govern.
Són les 10 i 10. Un moment, sisplau, que d'aquí uns moments me'n vaig a Tailàndia, que m'està esperant la Mar Poyato i l'advocat de...
Sancho?
Sí. Quijote Sancho.
El perquè de tot plegat.
2:15 del matí... hola, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què? S'ha acabat ja la jornada o no?
No encara. Avui ja es preveia llarga, després de 5 dies d'aturada pel Songkran, que aquí se celebra molt intensament aquest... any budista. Avui s'ha reprès la vista. En principi declaren tres testimonis, també de la Fiscalia, que són representants del Departament de Medicina Legal, són els que van analitzar ganivets. Recordem que no s'ha trobat cap arma, suposada arma homicida, no hi ha restes d'ADN de la víctima en cap ganivet. Per tant, una mica aquest és el debat que es fa avui en aquesta sala de vistes. De moment, ara suposo que li preguntarem a un dels advocats de Daniel Sancho, de moment el seu equip de defensa diu que està força content de com estan en tot plegat.
Pues anem a preguntar-ho. A Tailàndia aquest matí s'ha reactivat aquest judici i tenim en línia, efectivament, Marcos García Montes, que és l'advocat de Daniel Sancho. Marcos García Montes, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buen día, buenos días y gracias a Dios que hablo catalán, vamos, a te hablo, entiendo catalán que me encanta, por cierto.
Perfecto. ¿Cómo están en el judici fins al moment? ¿Es usted optimista?
Bueno, mire usted, nosotros desde primeros de agosto hasta mediados del mes de noviembre nos encontramos con la sorpresa de que la policía filtraba permanentemente información a la prensa, lo cual me parece muy bien, pero sin conocimiento ni consentimiento del fiscal ni del tribunal. Entre esta información que han ido filtrando, pues muchísimas de ellas, por no decir la mayoría, nos beneficiaba, con lo cual nosotros calladitos. Entonces, en esta información, que la primera de ellas, y es la trascendental, son un reportaje fotográfico que le hacen a Daniel, nada más detenerle, y que por la coloración de las lesiones, que eran de color amarillo o de color morado, eran de máximo 48 o 72 horas, coincidían con la fecha de la detención y la del incidente. Primer tema que es importante, porque aquí hay cuatro fotos, la primera de ellas en el trapecio o en el omóplato derecho de la espalda, que es una escoriación como un arañazo, y las siguientes son en los dos antebrazos mordeduras, y uno de ellos tiene además una lesión de color morado-amarillo, que es un golpe. Quiere decirse que lo que él dice luego en su última declaración, que hubo una pelea, es cierto, pero más bien, más que una pelea, hubo una mordedura, ¿no? Como es obvio, una persona te puede morder una vez, varias veces, es porque tú lo consientes. Después de esto, nos aparecen cuatro declaraciones que hace Daniel, la primera de ellas ante la policía, con una foto que hay, porque al policía, firmando Daniel, le toman fotografías la prensa, está firmando en tailandés. Yo la descarto porque parece que es un insulto a la inteligencia. La tercera es una en la que firma con abogado y con intérprete, y en el lugar donde tienen que firmar abogado e intérprete está en blanco. La descarto. Y la última, que es la que realmente hace con abogado y es la que puede ser válida, es en la que dice que hubo una pelea y que le intentó violar. Después nos desayunamos, pero todo esto le vuelvo a repetir, querido, nos escuchamos por la prensa, nos enteramos por la prensa. Luego ya, cuando se entrega el procedimiento a Fiscalía en el mes de noviembre, es cuando nos enteramos que lo que había filtrado la policía era realmente el atestado policial. Y en esto que es importante, aparecen los médicos forenses diciendo, como no hay tejidos blandos, para que hablemos el lenguaje de la calle, no hay carne, pues no se puede establecer la fecha de la muerte, que se establece por el humor vítreo. El humor vítreo, que es el humor que está en el ojo, te da la fecha de la muerte más o menos 5 o 10 horas. Entonces, no se sabe la fecha de la muerte. Tampoco se sabe cómo se produce la muerte. Pero lo que sí que se sabe es que en los restos óseos no hay cuchilladas, no hay incisiones. Y finalmente dicen los médicos forenses que tiene una lesión muy grave en el cerebro, que, como digo, no tenía tejidos blandos, en la parte de la bóveda craneal detrás. Con lo cual quiere decirse que hubo un golpe muy fuerte que produciría, a buen seguro, una hemorragia y que puede ser la causa de la muerte. Es decir, que todo esto entra en el engranaje en que hubo una resistencia por parte de Daniel a una violación y que se cayó al suelo y se golpeó la víctima Edwin, que va, evidentemente, todo nuestro pesar por su fallecimiento, con un sanitario. Esto es lo que hay en el procedimiento. El tema de los cuchillos no se han empleado como se ha justificado en la muerte, porque no ha habido muerte por cuchilladas. Bien es cierto que somos conscientes de que todo esto se explosiona y se magnifica con el tema del descuartizamiento o claro, desmembramiento. Pero esto es un tema accesorio, no tiene que ver nada con la muerte. Somos conscientes de que eso es lo que más explota desde el punto de vista de la transmisión al público, ¿no? Pero lo más importante para mí es que el descuartizamiento o desmembramiento de un cadáver como una violación de un cadáver no es una violación de una persona. No existe ese delito, existe profanación de cadáver que tiene pena de un año y que es mínima también en Tailandia. Y estamos en este abanico.
Uh-huh. Entiendo, efectivamente, porque no, es desde un punto de vista de procedimental, que se haya descuartizado un cuerpo no tiene ningún valor. Para que
sí, mire usted, yo me desayuné el lunes por la mañana con que un salvaje, un terrorista de esos domésticos, había matado a dos niños y luego se había suicidado. Un salvaje. Bien, pues resulta que también había descuartizado a los niños y eso era secundario. Venía en portada únicamente violencia vicaria, un salvaje mata a los niños para lesionar la psiquis de su mujer, ¿no?, de su compañera. Y sin embargo, en el tema de Adrián Sánchez, lo que se ha publicado casi magnificándolo, para mí es irrelevante. Y luego, algo que es importante es la trascendencia jurídico-penal. Yo, nada más llegar a Tailandia, en septiembre, conseguimos el Código Penal tailandés y la Ley de Procedimiento Criminal, muy difícil de conseguir, pero nuestros asesores en Tailandia me la consiguieron, y estuvimos viendo que la premeditación con asesinato tiene pena de muerte. Se descartó porque la propia policía dice que hubo una pelea. Si hay un asesinato con una cuchilla de ese día, sería premeditación. Pero poca premeditación hay cuando Daniel quedó allí con su novia para estar con ella, que luego no pudo ir al ver la noticia que estaba en Vietnam, y que efectivamente el viaje era para matar, y que no mató en el momento en que se encuentra con Edwin, ¿no? Y entonces, descartando la premeditación y la pena de muerte, estaríamos en un homicidio doloso, que tampoco existe, porque no se sabe la causa de la muerte, más que la lesión en el occipital, que es como consecuencia de una caída, y aquí es donde estamos. Hay otro tipo en el Código Penal tailandés, que es homicidio imprudente grave o menos grave. El grave tiene pena de 10 años y el menos grave pena de 8 años. Si no le pueden poner la pena máxima porque no hay agravantes, estaríamos que la pena que le podría imponer el tribunal sería entre 8 y 6 años. Y esto es lo que dice el Código Penal.
Vale, si fueran 6 y 8 años, pedirían evidentemente la extradición, entonces, ¿no?
Claro, es decir, nosotros que agradecemos profundamente al presidente del tribunal, a la Corte de Koh Samui, y por supuesto al Poder Judicial y al gobierno tailandés, y por supuesto al rey y a las autoridades penitenciarias, estaríamos en que, como dijo el fiscal jefe de Koh Phangan, si fuera condenado a una pena de prisión, con un tercio de la condena podría ser no extraditado, sino trasladado a España para cumplimiento. En España no va a poner ninguna traba, por supuesto, el gobierno ni el Ministerio de Justicia, y estaríamos en que si le condenan a 8 o 9 años, podría venir a España en 3 años y a 6 en 2 años, pero claro, estos son hipótesis empíricas, ¿no?
¿Usted puede hablar con él?
Nosotros hablamos con él, estamos autorizados, el padre habla con él permanentemente. En la reunión que tuvimos mi hijo y yo en Tailandia durante, creo que fueron 8 o 9 días, pues 5 horas todos los días, estuvo mi hijo tomando nota con Daniel de todo lo que nos contaba que pasó, también con su padre y conmigo, y todo lo que nos contó, que nosotros lo poníamos en cuarentena, porque evidentemente es una versión de parte, luego se confirmó con las filtraciones permanentes de la policía, y luego que esas filtraciones fueron y formaban parte del procedimiento. Hay otro punto más que es importante. Aparte de que no hay ADN, es que en la camiseta de Edwin, por cierto, tiene una pequeña incisión y ahí no tiene sangrado, con lo cual no hubo ninguna cuchillada. Y es una cosa muy curiosa. Cuando le detienen a Daniel, le detienen con una camioneta de un color, y cuando va en la moto, segundos antes con otro. En fin, ¿qué quiere que le diga? ¿Y para qué recordar aquella esperpéntica casi marxista de Groucho Marx, por supuesto, reconstrucción de hechos en la que aparecen unos policías indicándole a Daniel lo que tiene que hacer, y sin abogado, sin fiscal y sin juez, y ya aquel recorrido por toda la isla invitándole a comer, a una buena comida y tal, en fin, aquello es no sé, de otro mundo, ¿no? Pero nosotros hemos estudiado la constitución tailandesa, que está adherida a los derechos humanos, todas las declaraciones universales, y es una constitución muy garantista, tiene incluida todos los derechos humanos, tiene un comité de derechos humanos, que es un comité especializado dentro de la institución tailandesa, y nosotros confiamos absolutamente en que se va a hacer justicia.
¿Cómo está él?
Él está bien, está muy tranquilo, está en el juicio siendo asesorado por el abogado de oficio y por nuestra colaboradora, que está permanente con él sentada traduciendo todo y contestando, y él está tranquilo porque las pruebas hasta la fecha, a pesar de que no las podemos filtrar porque lo ha requerido así el presidente del tribunal, lo que yo he hecho y no han hecho otros abogados, por cierto, Va muy bien el juicio, esta semana es importante porque están las pruebas de los peritos, de los médicos forenses, y suponemos que el día 25 declara Daniel, y normalmente, si me lo permite mi estado físico, porque he tenido un atropello y tengo fractura de una costilla y del metatarso, pues me iré para Tailandia para preparar con los abogados tailandeses y con el equipo jurídico el informe final.
¿No hay posibilidad de acuerdo con la defensa de la víctima?
Es que ni lo han intentado, pero yo de todas formas acuerdo, pues sí, pues si me dicen que es un homicidio imprudente, pues sí, sí podríamos llegar a un acuerdo. Pero manifestando permanentemente la defensa de la víctima, que por cierto no la han dejado personarse como acusación particular, sino que está adherida al fiscal permanentemente, que es un asesinato, pum, 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 y filtrando lo que ha pasado en la sala, a pesar de que lo ha prohibido el presidente, pues ¿qué quiere que le diga? Si nadie me llama ni nadie me intenta aproximar posturas, pues yo tengo que estar tranquilo y tengo que estar a lo que salga en este procedimiento.
¿Qué tal el abogado de oficio que le ha tocado?
Bueno, nosotros tuvimos problemas con el primer abogado, porque el que designó Rodolfo, porque nos dijo que no tenía copia del procedimiento. Fuimos a ver al presidente y nos dijo: mire, usted, se la hemos dado hace 15 días. Este abogado, que además tampoco entiendo mucho su postura, pero yo respeto a todo el mundo, públicamente dijo lo que había hablado supuestamente con Daniel, que eso está prohibido en cualquier código deontológico. El segundo, de oficio, que apareció aquel día, el día en que Daniel pide abogado de oficio, ya estaba allí. Pues este hombre sale de la sala de audiencias del tribunal y se dedica a repartir tarjetas a la prensa y a decir: soy un abogado de oficio. No fue a ver a Daniel, y la única vez que habló con él, no sé qué es lo que le dijo, pero evidentemente casi le estaba recomendando que se considerara culpable para evitar la pena de muerte y consiguiera una cadena perpetua, evidentemente nada. Luego ha habido abogados que han aparecido en la prisión sin que nadie le llame con policías, que en fin, prefiero no hablar de ellos porque si no digo una barbaridad. Y finalmente conseguimos un abogado de oficio que está trabajando, está colaborando con nosotros, y se ha dicho que se ha dormido en el juicio. No, mire usted, una cosa es que se duerme, otra cosa es que cierre los ojos, porque está también nuestra asesora permanente tailandesa junto con el abogado de oficio y junto con Daniel.
Mar Poyato, ¿vos alguna pregunta?
Sí, una de las cosas, señor García Montes, que nos ha sorprendido más a los que estamos siguiendo el juicio aquí es el hecho de que Daniel pueda interpelar a los testigos. ¿Eso sí considera que les beneficia o cree que ese enfrentamiento les puede perjudicar?
Bueno, yo en el procedimiento, que a raíz del proceso se ha hecho una jurisprudencia de hecho, y es de que el acusado esté junto a su abogado. Esto estaba previsto, según la legislación española, claro, estaba previsto en la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Es normal que el abogado esté junto a su cliente porque el abogado conoce el derecho, pero hay hechos que pueden haber acontecido y que únicamente son del conocimiento exclusivo y excluyente del acusado. En este caso, el acusado puede interrogar de él personalmente o como hacemos en España, y que es que nos informa el cliente de preguntas que tenemos que hacer en el juicio, porque el juicio es vivo, y ahí si se producen respuestas que no son válidas, tenemos que intervenir. Entonces, todo esto es normal. Y entonces allí bien lo hace, vía directamente con el abogado de oficio o vía con la intérprete, porque Daniel evidentemente no interroga en tailandés. Lo que hace Daniel es que a nuestra asesora jurídica e intérprete que está con él, le va transmitiendo preguntas que él sabe. Si cambiamos la intérprete nuestra y además asesora por el abogado, sería lo mismo. En España el cliente al abogado le dice o le da detalles que no conoce, y en este caso Daniel a su abogado le da detalles o a su asesora para que en tailandés se interroga a los testigos. Es decir, todo es normal.
Por cierto, y para acabar, ¿ha visto el capítulo del documental de HBO?
Pues no, mire, sinceramente no.
No.
Yo todo lo que sean documentales tal, no, porque evidentemente es un tema que es inconcluso y no sé de qué va el tema.
Bueno, es una entrevista con el padre del acusado.
Ya, pero por la misma razón en la que los abogados tenemos libertad e independencia en la profesión, pues Rodolfo ha hecho lo que ha tenido que hacer. Yo le quiero muchísimo, es un hombre que se ha dejado la vida por un hijo y no es fácil lo que está viviendo, y a partir de ahí pues ni hemos comentado ese tema porque es que no tiene que ver nada con la defensa de Daniel, ¿no?
Vale. Le agradezco que nos haya acompañado Marcos García Montes.
A su disposición. Igualmente. Y saben que, como decía Manzanero, si ustedes me dicen ven, lo dejo todo. Sí, y mucho, mucho gusto para sus radioyentes catalanes, porque son gente muy seria.
Gracias, muchísimas gracias. Yo decía que, como decía aquel poeta, ya lo sabe
merci.
Usted, mi mujer es catalana.
Merci, muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias, sí, Tamaradeu.
Es maca la vida. Es muy maca la vida.
Y tal.
Melero.
Sí, sí, sí.
Si tú me dices ven...
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
El Melero el coneix, en aquest advocat, eh? L'altre dia ens ho va explicar.
Sí, sí que el coneix, sí, home, sí, clar, és un clàssic de l'advocacia a Madrid. Sí.
Fa molts anys, eh?
Sí, que s'arrossega, sí, fa anys, sí, sí.
Per cert,
que
està sortint...
Per cert, això m'ho explicarà la Mar Poyato. Hi ha una periodista... que ara m'ensenyava la Mònica Hernández.
Advocada i criminòloga és. Ah, és col·laboradora de La Sexta.
Sí, 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 és que ara he dit, anem a buscar-la, sí. I està parlant en TV3, sí. Ara. Saps? Explica.
A veure, és una tertuliana habitual de 3 Media. Ella va venir la setmana passada, és criminòloga, llavors ella va aconseguir accés per poder estar present a dins de la sala durant les 3 primeres sessions del judici. Tenia un pacte tancat amb A3 Media, una exclusiva, per tant era impossible acostar-te amb ella perquè t'expliqués qualsevol cosa. Ho vaig intentar simplement amb preguntes molt senzilles.
Ui.
No res, però una pregunta tan senzilla com ha acabat la vista ja, evidentment tenia l'exclusiva guardada. Ha deixat anar moltes coses, molts comentaris, que després, preguntant directament a la defensa de Daniel Sancho, tal com ha dit ara Marcos García Montes, la resta de l'equip de la defensa diuen que ha dit autèntiques barbaritats.
Ella
explica que va estar 15 minuts xerrant amb Daniel Sancho dins de la sala. Sí. 15 minuts. Clar, jo no hi era, per tant, jo no puc dir si és veritat o és mentida. És molt complicat estar dins d'una sala xerrant 15 minuts amb l'acusat. I, de fet, si tu parles amb els que amb l'equip de defensa, et diuen que és mentida, que això és impossible que ho hagi fet, que com a mínim pot haver intercanviat, no?, algun tipus de comentari, però no parlar 15 minuts perquè seria pràcticament com entrevistar-lo. És ella també qui ha explicat que l'advocat Aprichat Srinuel, l'advocat de Daniel Sancho, s'adorma dins de la sala. Això ja ens havia arribat per part dels advocats d'Edwin Arrieta. Cal tenir en compte com són aquí a Tailàndia, el gest que fan de sentir així amb el cap, amb els ulls tancats, de fer aquestes reverències, de fer... Per tant, quadra perfectament amb que l'home no és que s'estigués adormint, sinó que simplement, no, és un posat que tenen aquí a Tailàndia, que es podria entendre perfectíssimament que estigui escoltant. Vaja, tal i com atén a la premsa quan surt l'advocat, Aprichat Srinuel, m'estranyaria moltíssim que aquest home estigués dormint a dins de la sala, perquè és que ens explica força coses quan surt, per tant, se n'assabenta perfectament del que està passant. Ha dit altres coses com que Daniel Sancho va emmanillat de mans i peus. Això també ens ho havien explicat des del primer dia. Això és veritat. Té ferides, clar, és normal que tingui ferides, perquè unes manilles posades tantes hores, a veure, això, no sé, no sóc metge, però vaja, tots ens ho podem imaginar, no? Però sí que ha sigut la seva declaració força polèmica, força polèmica.
A més, ha dit, Mar, em sembla que ha explicat també que la traducció no l'estava afavorint. De fet, hi ha una frase que explica Bea de Vicente, o una cita de Sancho, que diu, joder, esta tía no traduce bien, esto no es justo. Ell és el que explica, tot i que ara l'advocat ens deia que té aquesta assistent jurídica que també li va traduir.
Sí, però la setmana passada sí que ell es va queixar de la traducció. No sé si va dir exactament aquestes paraules que has dit tu, literals, però sí que es va queixar perquè al principi ell va demanar intèrpret a l'espanyol, i aquest intèrpret és que hi ha l'assistent jurídic, aquesta que és de la família, de la defensa d'ell, que està permanentment acompanyant a Rodolfo Sancho, el pare, però és que també hi ha un altre traductor, que és l'oficial de la cort, que va via Bangkok, entra per videoconferència. Per tant, és molt complicat. Al principi realment es van queixar perquè era molt complicat el sistema de traducció, fet que han aconseguit ja que, en comptes de traduir del Tai a l'espanyol, ell va dir, mira, fem-ho directament a l'anglès, perquè si no era molt complicat, i ara es fa així. O sigui, ara el sistema de traducció és directament del tall a l'anglès i ja no hi ha l'intèrpret en espanyol per simplificar les coses. Vull dir que sí que ha explicat coses que són certes i que t'expliquen la resta de les parts, d'altres que hauríem de posar una mica, no, allò, les hauríem d'agafar una mica amb pinces.
El que no tinc clar, Marc, és si es coneixien ells, perquè ella hi ha un moment, quan arriba a Espanya i explica aquesta exclusiva, que diu, i le dije... Ai, hijo, intenta... O sigui, com que si fos molt propera a ell, no? No sé si es coneixien amb anterioritat, si és la primera vegada que es troben, sí. I potser el moment més àlgid o el que té més intensitat del que ell ha explicat a la tornada a Espanya és quan li diu allò de valora tots els escenaris, fins i tot la condemna a pena de mort, i ella diu que ell fa un silenci i una mirada molt empàtica. Per tant, tinc la sensació que hi ha algun tipus de vincle entre ells.
Sí, però en teoria no n'havíem parlat mai. De fet, Carmen Balfagón, que és l'altra advocada de la família, que és de l'equip de defensa, es queixa precisament del toquet que ha volgut agafar, del rol que ha volgut agafar Bea de Vicente a l'hora de tractar amb Daniel Sancho, perquè li dona consells i diu, qui és ell? No? Per donar-li consells a una persona que és que no és el seu representat. Vull dir, ella ha volgut agafar un paper, també és veritat que com paternalista, podríem dir, no? Quan ell també té els seus pares aquí dins, els té tots dos, que són els que li donen consell. Vull dir, ha volgut agafar com un rol protagonista pel fet de ser l'única advocada espanyola que de moment ha entrat en aquesta sala de vistes.
Ai...
Embolica que fa fort, això, eh?
Bueno, Mar Poyato, sí. Escolta'm. Disfruta la temperatura i t'ha...
Sí, molt agradable, molt agradable. Temperatura.
Una abraçada, fins ara.
Estem a... Vinga,
seguim en contacte. Gràcies, Mar Poyato.
Fins ara.
De Tailàndia. Què? Bueno, això és molt important el que vas dir l'altre dia, que m'agrada molt que avui has vist que heu utilitzat el que dius per... Que una cosa és que no té cap importància en el que és el judici, que un mort hagi... que hagi estat trossejat.
No, això no en té...
Però l'homicidi és el mateix, no?
Sí. No en té cap, i això són comportaments post-mortem, que això, jo en recordo del CSI, les herides són post-mortem, si són post-mortem, doncs ja no passa res.
Ja, però igualment, no és el mateix... Pues, clar, no pots jutjar... No jutges fets, no accions, és a dir, clar, tu podries dir, home, no és el mateix matar una persona que matar i després trossejar-la.
Hi ha un acarnissament,
clar,
no?
Clar, que... No, l'acarnissament és en vida. Sí.
Però, clar, és en vida.
Si
no
les quarteres viu, clar, llavors ja la cosa canvia. I guanya molt interès.
Però tindria lògica, perquè hi ha un plus de crueltat, diguem.
No,
la crueltat és amb els vius, no amb els morts.
Però el que m'ha sorprès...
Justament això, no, però si dius, sé que seria un agreujant, que és que tu intentes amagar el cos del delicte.
No, això, al contrari, perdona, això és el dret a no declarar contra un mateix i a no confessar-se culpable. Tu tens tot el dret a fer desapareixen les proves del teu delicte. Per això un jutge, quan et requereix la comptabilitat per un delicte d'estafa, tu, acusat, tu no tens per què portar-li. Escolti, trobi-la vostè. Faci un escorcoll i busqui-la.
És a dir, no? Un moment, espera, digues, Ramon.
No, perdona, Jordi, però és que recalo, és a dir, tu... Si tu amagues el cos del delicte, per entendre allò que feia la màfia siciliana, no?
Sí.
De fotre un tio dintre una construcció de formigó.
Tu tens dret a no declarar contra tu mateix.
No,
i dintre del dret a no declarar contra tu mateix està el de no presentar evidències en contra
teva. Però no és un agreujant que tu intentis fer desaparèixer el cos del delicte, que de fet seria la prova per la qual t'inculparien?
No, en absolut.
Però una pregunta. Una pregunta només. En aquest debat absolutament... Sí. En aquest debat frívol que estem tenint, una miqueta frívol que estem tenint...
El seguiment d'això.
No,
arribessi perquè és un crim exòtic i em diries tu que fotem aquí.
Però ja posats en aquesta tessitura, la profanació de cadàvers és delicte, no?
Sí, és un delicte lleu, i la profanació no és qualsevol activitat sobre el cadàver. Per exemple, violar el cadàver. No. Aquí teníem un assassí, va ser molt famós, la Ropiero, que va matar més de 40 persones. El rei dels nostres assassins psicòpates, que aquest pobre si hagués sigut americà ja tindria 7 o 8 pel·lícules. Però Espanya, sempre tan desagraïda amb els seus grans homes, pues el va ignorar completament. Pues aquest
és estrany que no s'hagi fet una sèrie.
Perquè aquest només matava la gent, i llavors els guardava en un lloc i els anava violant periòdicament, pues fins que s'avorria i buscava un altre partner, no? Llavors, això sí que...
Un altre partner mort, clar.
Però bueno, ja el matava primer perquè ja hi hagués més implicació. relació personal. Llavors, això sí que podrien ser conductes constitutives de profanació de cadàver, però fer desaparèixer el cadàver, no, no, no.
És
un delicte lleu, eh? La profanació de cadàver.
Molt bé.
Què dius?
I dubto molt, vull dir, no dubto molt, estic segur que quan és el propi autor... Una cosa és que tu em vagis a un cementiri i profanis cadàvers.
Yeah.
I una altra cosa és que tu, autor, facis desaparèixer l'evidència del teu crim.
Ah?
Vale.
Això no és delicte, l'última no. cosa que dius.
Caix, no. Però això, per exemple, afegeix un patiment a les famílies de les víctimes, no? És a dir, quan hi ha un assassinat o...
Una cosa és un assassinat, que hi hagi un cos, però si està trossejat el cos...
D'aquesta mena, si hi ha un esquarterament, sí, o la víctima...
Això està previst.
Desapareix, diguem-ne, això jo crec que afegeix un patiment...
Un agravant. És un agravant, bueno, és el cas Marta del Castillo, en fi, coses d'aquestes, però això està previst. O sigui, si tu ets el responsable de la desaparició d'una persona i el cos no apareix, hi ha una presumpció de que l'has matat. I llavors el tractament ja no és de detenció il·legal només, sinó que tens la pena de l'assassinat.
Però avui l'advocat de Sancho ha dit dues coses que a mi m'han sorprès, que és no se sabe la fecha de la muerte, i ha explicat tot allò de l'ull i tal, i no se sabe cómo murió. És a dir, la causa, suposo que és un cop, però no se sabe la fecha de la muerte.
O d'un disgust, vés a saber.
Això... No, no sé, ha obert aquí, ha deixat bueno, com va, una porta oberta.
Hi ha una pregunta que us pot estar fent els oients i vosaltres mateixos, que és, jo que he saludat a l'Anna Gómez i no m'ha dit hola, resulta que, segons m'informa, segons informa ella mateixa, no sé com, es veu que la xarxa de Lleida no t'ha fet punyetes. Però estem parlant ni de bancs, ni benzineres, veu que ha fallat el repetidor, diu la xarxa, ni res, sí, és curiós.
Però la xarxa telefònica...
Sí, bueno, de moment no podem ni per telèfon podem connectar amb l'Anna Gómez. 20 minuts i les 11, un segon.
El perquè de tot plegat.
Són les 11 en punt del matí, ara de seguida acabem. Avui que parlarem d'una obra de teatre que s'estrena demà, però que avui hi ha una funció pels oients del món RQ a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, que es diu Criminals, els criminals, que va a la cosa, clar, se va a la cosa. Avui dirigida per en Jordi Praticoll i protagonitzada, entre d'altres, pel Joan Carreras, que tots dos seran aquí avui al món RQ. Ramon, estem parlant d'una notícia d'aguast econòmic demolidor, no, aquesta...
Bueno, és pràcticament és una resolució, una decisió d'àmbit mundial, perquè estem parlant d'una de les companyies energètiques més importants, ja no únicament d'Espanya, que és la primera energètica, sinó del món, que és Naturgy, una companyia participada, entre altres, per Criteria, que fins ara té un 26, quasi bé un 27% del capital. Criteria, grup que gestiona Caixa, per part de la Caixa, exacte, les diverses empreses en les quals tenen participació. I bé, sembla que hi ha la possibilitat, ja que pràcticament molt real, perquè aquest matí s'ha suspès la cotització, això vol dir que està pendent d'una comunicació per part de l'empresa, s'ha suspès la cotització de l'entrada d'uns fons, el fons institucional dels Emirats Àrabs, un fons que es diu TACA, que bàsicament...
Amb cu,
exactament.
Si no queda fatal.
I però és igual, en qualsevol cas, és un fons aquests que tenen tants i tants i tants diners.
Sobirà.
Un fons sobirà, efectivament, com els que hi ha a Aràbia Saudita, aquests països que tenen, diguem-ne, grans quantitats, generen grans quantitats de diners i que necessiten, doncs, invertir-los sobretot en posicions estratègiques. Què és l'important d'aquestes coses? Els països, en general, recordeu, per exemple, que Telefònica fa poc va tenir també, hi ha una proposta per part del fons saudí per entrar-hi, per controlar una part important del capital de Telefònica. Totes aquestes companyies que es consideren estratègiques, Telefònica, Repsol, que per cert ja pertany a aquest grup, Cepsa.
Ja pertany a aquest grup?
Cepsa, sí, Cepsa ja és propietat d'aquest grup. Doncs bueno, abans de prendre una decisió d'aquest tipus els governs s'ho miren molt, perquè el que no vols és tenir a dintre algú que d'alguna forma hi pugui fer i desfer respecte a això, que en diguem companyies...
Tenen en compte que l'empresa és espanyola, clar.
Exactament, tenen en compte que Naturgy és una companyia doncs, estratègica espanyola, no? Bé, estem parlant bàsicament d'una inversió inicial d'uns 10.000 milions d'euros, que seria comprar la part que tenen dos fons que es diuen CBP, i CBC i GIP, que són els que actualment tenen la part d'aquests 10.000 milions, i això implicaria
superar el 30% del capital de la companyia.
Correcte.
Si això es fa, obliga a fer el que se'n diu una OPA, una OPA, no, per arribar, exactament, per completar la majoria. I aleshores aquí és quan entra el joc dels diversos inversors més que poden intervenir. Sembla que Criteria hi voldria ser, que està d'acord en fer-ho, i també fins i tot els altres fons també hi estarien d'acord.
I aquí també hi té a dir alguna cosa el govern espanyol, com en el cas de Telefònica, perquè és una empresa estratègica.
Sí, el que passa que, a diferència del que passa amb Aràbia Saudita, en el fons d'Aràbia Saudita, en el cas dels Emirats Àrabs, la visió és diferent, perquè ja hi ha un precedent, ja hi ha precedents, com deia, per exemple, el tema de Cepsa, sí. Hi ha precedents de que aquests fons són fons bàsicament instrumentals, en els quals el que busquen és doncs, una aportació de capital per tal de poder... I llavors, escolta, en un moment determinat, doncs, si la cosa, quan genera una determinada quantitat de capital, doncs es retiren, o el venen, o fan
altres... Però el que passa és que és la principal empresa energètica de l'Estat, que, per exemple, té un paper molt important en tot el tema de la transició ecològica. Bueno,
hi ha un cas que us recordareu... Recordeu del cas d'Endesa, per exemple, que hi havia, per cert, gas natural. En aquell moment va fer una proposta i finalment es va optar per Enel, que és una companyia italiana que té el control. Aquí va haver-hi molts dubtes, perquè estem parlant d'una gran companyia també elèctrica, com és Endesa, i que no acabaven de veure clar que pogués ser. Hi ha països, per exemple, França, és molt reticent a deixar entrar capitals d'aquest tipus. Va haver un moment que em sembla que era Suez, que és la companyia que gestiona energètiques i aigües i que té una participació...
Akbar,
exactament.
Bueno, ja no.
Se la va vendre. Suez va sortir d'Akbar.
Va sortir d'Akbar? Sí, potser, sí. Però... Sí, bé, quan va ser-hi fins fa un temps.
Sí, fa un parell d'anys.
I ells, però, no volen que el que vingui tingui un control de la companyia, perquè són companyies, això, estratègiques, no? I tot el que és telecomunicacions, tot el que és energètiques, doncs vigilen molt.
No, et volia preguntar és el paper de Criteria aquí, és a dir, recordem que és...
Fonamental.
És a dir, Àngel Simón, que des de fa molt poc temps és el responsable màxim, diríem, de Criteria, comença amb la...
Fa dos mesos i ha donat la volta a la companyia.
La volta a la companyia i, de fet, anirà de la maneta del... Anirà de la maneta del grup inversor saudí, suposo.
Probablement, no? Del grup d'inversor d'Emirats Àrabs.
Perdó.
Però sobretot amb el vistiplau del govern espanyol. És a dir, sembla que la posició de Criteria respecte del que el govern espanyol vol fer és molt coincident. I, de fet, hi ha una altra operació en marxa en aquests moments, que és la de Talgo, que sabeu que vol comprar el fons, també en aquest cas, d'Hongria, i que també el govern espanyol està dient a Criteria, escolta'm, també mira de ser-hi, perquè bueno, mirem de controlar i balancejar les capacitats de control, que això és la clau de totes aquestes històries. I per tant, sembla que, per dir-ho d'una forma molt planera, Criteria i el govern espanyol tenen una molt bona sintonia en aquests moments. És a dir, que la relació entre el senyor Isidre Fainé i el senyor Pedro Sánchez doncs és especialment bona.
Són les 11:07, anem acabant, però abans d'acabar, deixeu un moment, perquè us en recordeu, hi ha una persona que és Esperanza Aguirre. Us en recordeu que Esperanza Aguirre, que és aquella senyora que l'altre dia, sortint del casament de Martínez Almeida, va dir anar a sortir amb el cotxe, i li van preguntar què tal la boda, los periodistas, i ella va contestar, hemos comido muy bien. I el marit que conduïa va respondre, he bebido. Cosa que va comportar que l'endemà sortís ella dient que va venir a dir que el seu marit era idiota.
Sí, és que dius que dice unas cosas.
Sense dir que dice unas cosas, es que dice unas tonterías.
Broma para cabrearme, va dir.
Sí. Doncs aquesta senyora ha fet avui un article a The Objective.
Ella.
On diu
ja progressista.
Que si Lluís Companys no hagués proclamat l'estat català el 6 d'octubre, el 34, no hi hauria hagut cap guerra civil i segurament encara ara viuríem a la República.
En fi.
Textualment ha dit, és muy possible que si los socialistas, junto a los nacionalistas de la esquerra, en majúscula, no se hubieran levantado contra la República, lo que acabó provocando el enfrentamiento total entre las dos Españas, hoy seguiríamos en la República y el domingo pasado hubiéramos celebrado su 93 aniversario viva.
Bueno, això del contrafactual està molt de moda, no? Mm. què hagués passat si Hitler hagués conquerit Anglaterra, haguessin arribat els alemanys a la plaça Roja de Moscou. És un passatemps tipus trivial, però
poca sí, cosa més. És allò que avui parlant del Barça.
Exacte.
És un altre, que si la meva àvia tingués rodes...
Seria una bicicleta.
Sí, sí. Xavi Domènech, voldries dir alguna cosa sobre el tema?
No, però és una tesi antiga del revisionisme que intenta situar la legitimitat del cop d'estat contra la república en els fets d'octubre del 34. És a dir, és intentar situar... Però,
això, i ells en la revolució d'Astúries, no? Això, Xavi, també sempre estan...
Perquè és el mateix fenomen. Bueno, sí, dos expressions des quan puja la CEDA, entra la CEDA al govern de la república
33, no?
I es produeix el 34, l'octubre del 34. Tot això és l'octubre del 34 i aquí hi ha... Aquí tenim el merder de la llei de contractes i conreus. Però, clar, és una explicació que pot ser útil per justificar el franquisme, perquè, en el fons, és això, encara que ell ho expliqui, en ares de dir que la república s'hagués consolidat. Aquesta explicació és la clàssica per justificar el cop d'estat, però, clar, oblida que va haver-hi unes eleccions entremig, que van passar dos anys i que el que va haver-hi és un cop d'estat contra un govern constituït legítimament, que era el de la república.
Un petit detall.
Sense importància.
Sí, sí, sí. Ara que el Xavier diu això, que és que rigorosament serà una cosa curiosa, els fets d'octubre del 34 van generar la llei d'amnistia de 1936. Sí. I la llei d'amnistia de 1936 es va dictar quan encara no s'havia constituït el govern del Front Popular i es va dictar per la Diputació Permanent de les Corts. I sabeu qui va votar a favor? Els diputats de la dreta de la CEDA. Per afavorir la reconciliació. Curiós.
11 i 10
com ara.
Exacte. Ai, avui hi ha una mica de... Una horeta de naftalina, que no ho dic amb to despectiu, però estem parlant de coses tan d'antes.
Sí, una versada molt gran, Anna Gómez, que encara continua tocant botons, havent-se pot entrar en directe a la tertúlia des de fa una hora i quart.
Ara li explicaré una cosa a Anna Gómez, a l'ull de poll, però no l'explico ara perquè llavors em trenques l'estructura.
Endavant.
D'acord? Avui que... Jo m'he sentit una mica com al consultori d'Helena Francis. Recordeu quan deia allò de... querida amiga, en les respostes. Ho dic perquè l'advocat de Sancho, en García Montes, el Basté li ha dit querido durant la resposta.
Jo que no conec.
Correcte. En fi, l'advocat de Sancho, en García Montes, que a part de dir-te querido a les 10 i 17...
És aquella colla de gent, que n'hi ha molta, que és aquella que diu que aquella és amic meu, però ell no ho sap.
Exacte.
Això, és d'aquest tipus de gent.
És el rei i jo, somos íntimos. Sí. Vamos al futbol, clar, ell va a la tribuna i tu al gol surt, però...
El Basté anava al córner nord. Sí, això m'ha quedat clar. Doncs us deia que hem parlat de coses del passat, també de la Timoteca, de Luis de l'Olmo, heu fet una menció. Per tant, a l'ull de poll d'avui li diria com a nom el sagnant. Per què? Perquè hem parlat del cas de Daniel Sancho, del cas de la Rosa Peral, i després tot ha anat malament. Ara ho veureu. Ha estat tot tan sagnant que en Xavi Domènech hi ha hagut un moment que ha dit Melero avui està disparant metralla a saco. El letrado s'ha defensat, per això em paguen. Molt bé, letrado, és un gran argument, eh? Seguint en aquesta línia sanguilonenta, l'advocat de García Montes ha dit que no se sap la data de la mort de la Rieta ni tampoc com es va produir. A mi això m'ha deixat una mica neguitosa. En Melero ens ha deixat clar per què ens agraden aquests casos, el de la Rosa Peral. Ha dit, ens fascina el crim, sobretot si hi ha alguna mena de naturalesa sexual darrere. Per tant, això argumenta que portem dues setmanes parlant d'aquests casos. Què més? Llavors, aquell moment que també ens ha donat l'advocat del Sancho quan ha dit allò de si ustedes me dicen bien, lo dejo todo. Caram, m'han vingut al cap, los panchos, el Puma, que ho va versionar, digo el Cigala. És que avui estem tan en el passat que em sorprèn. Atenció també a la Anna Gómez. Anna, si m'estàs ara mateix sentint, hi ha un problema amb el teu operador a Lleida. Des de Lleida m'informen que hi ha operadors que sí que estan funcionant, però, noia, el teu no. Per tant, canvia't d'operador, Anna Gómez, perquè avui no hem pogut gaudir de la teva presència. Vinga, atenció també als creadors de True Crime, perquè el Melero avui els hi ha donat una gran idea. No entén el letrado com és que no s'ha fet una sèrie encara d'en Manuel Delgado Villegas, que era l'arropiero, que crec, i si no corregeix-me, que és el criminal més bèstia o en sèrie de la història criminal d'Espanya.
És el rei dels nostres assassins psicòpates, però jo crec que va per davant del Jeffrey Dahmer i de l'Ed Bain als Estats Units.
Com es diu ara? Us diré una cosa, que és que aquí ja fèiem abans la Crònica Negra. Fa molts anys, abans dels crims, fèiem la Crònica Negra aquí amb l'Enrique Figueredo, i amb el Pere Cullell, i van parlar un dia de la Ropiero, per això me'n recordo del Ropiero, però era un personatge sanguinari, era el dimoni, aquest sí que era terrible, terrible.
Molt bé, doncs que ho apuntin els que fan sèries aquestes de True Crime. Avui que m'he donat, Basté, que cada dia hi han dos Muppets en aquestes tertúlies. Dilluns serien la Terribas i el Josep Martí, Muppets amb carinyo, Dimarts serien l'Otbou i el Toni Aira. Els dimecres serien Ferran Casas i en Melero, tot i que a vegades en Ramon Rovira, que està més moreno que la setmana passada, però ja de prendre el sol.
Cada cop està
Rovira, compte que hauràs de compartir piscina, Compte. Wow. En fi, que en Ramon Rovira intenta fotre's en aquesta parella, de fet, que formen en Casas i en Melero, a vegades, però no has aconseguit.
No sé si el deixarem.
No el deixeu. No. Ja veig sou els meus Muppets preferits.
Els trios a vosaltres no us van.
Però, va. Si no ens deixen a la seva piscina...
No.
És que aquests de la CUP
que pagarem, no deixen a la piscina. Molt bé, vinga, va, acabo ja. Avui esteu una mica de caiguts tristos per això que va passar ahir, com diuen Melero. Ah, ahir vam fer futbol.
I això diuen, no sé.
Us deixo una frase que a mi m'ha fet molta gràcia, de l'advocat de Daniel Sancho, quan li preguntaven sobre si aquest lletrat tailandès està despert o no durant les sessions de judici. Ha dit, una cosa és que se duerma i otra que cierre los ojos.
Una frase que sempre deien del Fela, no? Fela. Una cosa és estar jodido i l'altra és estar jodida.
Efectivament. I el més maco de tot és aquesta gent que quiere tanto a Catalunya. Això m'agrada molt.
Sí, sí. Sí. Com la mujer se llama Montserrat?
Sí, això és del Botanito.
Això és del Botanito, no? Sí.
Com ha dit ell? Que trabajamos mucho, no sé què ha dit.
No. Els nostres jugadors són gente muy seria.
Sí, gente muy seria.
Sí, perquè això és una frase... Això és una frase del Suárez.
No us ho
ha semblat.
Bueno, allò que ens diuen...
És una frase del Suárez.
Gente que hace cosas.
Home, diu que és del Suárez, diu el
Quan us diuen alguna cosa en contra, us emprenyeu. Si us ho diuen a favor, també.
Digues, Domènec, digues.
No, és al mig de no sé quin merder de negociacions o de transició, hi ha el Miquel Roca truca al Suárez i el Suárez té a tothom fent-li la punyeta i el Roca li garantitza el vot als catalans. I llavors penja el telèfon i diu no, algo així com estos catalanes són gente seria. I això crea una frase que després s'ha anat reproduint en diferents contextos.
Exacte. Parlant de gent seriosa. Hola.
Doncs mira, això que sona és que torna el Sant Jordi musical a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, Figaflaues, que són aquests, la Fúmiga, Escorpio, els Amics de les Arts, Triquell, Lildami i molts més. A més, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am, t'enduràs una rosa.
Per tant,
veus? Hòstia, doncs no t'ho pots prendre.
Per una rosa?
Sí.
No sé si la veuré, però...
El 23 d'abril viu el Sant Jordi a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am.
Carai, tu. Ja, doncs mira, podríem anar donant aquesta conversa per acabada.
No, a veure.
Les 24 anys es va fer
el mateix? Però 24 és una estona, una calçotada amb uns amics.
Però ho podem repartir, això?
Sí, clar, no, evidentment.
Una calçotada amb uns amics. 24 llaunes, una rosa.
Això va ràpid. És a dir, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am, t'enduràs una rosa.
Ampolles. Ara, perfecte. Sí. I segur que és una rosa maca. Segur. No com algunes que donen, perquè també hi ha roses i roses, pel dia de Sant Jordi. Mm. Perquè hi ha algú que t'envia una rosa que millor que enviar-te una rosa et podria donar directament un cactus, que no falta, Perquè són d'aquelles roses que estan
pensides, ja.
Que estan totes tortes. Sí.
Això que avui heu explicat, que venen de Colòmbia.
De Colòmbia d'Equador.
Imagina't.
Bueno, l'altre dia sortia el diari que només queda com una empresa que es dedica a les roses de Catalunya.
Una empresa, ho hem explicat nosaltres, del Maresme, que és l'última que queda a Catalunya, que produeix l'últim productor local.
No us hi veus a les pobres senyores pel carrer, a vegades, amb aquelles roses que totes allà juntes, amb les roses sembla apocalipsis zombi.
Amb aquest comentari tan de Sant Jordi, Javier Melero, acabem amb la música de Melero. Què escoltarem avui?
Avui tots drets, perquè Dis Nou d'homenatge a Lou Reed, The Power of the Heart, un homenatge de diversos amics, la Ricky Lee Jones, el Rufus Wainwright i el Keith Richards, que per mi fa la millor versió que he sentit de I'm Waiting for the Man. Mm.
Clac.
Boníssim.
Pum. I'm waiting for my man.
Carai. Melero, Ferran Casas, Ana Gómez, allà on siguis i en nom de Déu, Xavi Domènech, Mònica Hernández, Ramon Rovira, fins la setmana que ve.
Vinga, adéu-siau.
D'aquí uns moments, teatre al món a RAC1. Els criminals.
FIAC Assegurances t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Acabem d'hipotecar-nos i, a més, hem tingut un fill. I saps per què? Perquè podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.